Permeteu-me que saludi aquesta hora Jordi Palou, ell és advocat acreditat davant la Cort Penal Internacional. Senyor Palou, molt bon dia.
Bon dia.
A tots els efectes, avui Putin és un presumpte criminal de guerra?
Avui és un president en actiu que, d'acord amb l'article 27 de l'Estatut de la Cort, és buscat amb ordre internacional d'arrest per crims internacionals, en aquest cas crim de guerra.
Ara estàvem parlant amb en Joan Caral i ens deia una de les possibilitats és Putin posa el peu en un país que reconeix la Cort Penal Internacional, 123 països. Si hi posa un peu, aquest país està obligat o pot prendre la decisió, si sí o si no, de detenir Putin i entregar-lo?
Està obligat una per l'Estatut de la Cort i l'altra per la Convenció de Ginebra, que l'article 146, recordem que la Federació Russa és part de la Convenció de Ginebra, que és el principal producte després de la Segona Guerra Mundial, d'arrestar, detenir i jutjar en aquesta persona independentment de que ho faci, que ho pugui fer la Cort Penal Internacional. Aquí hi ha els dos nivells, com deia el professor Caral, i el nivell, diguem, de la justícia universal i aplicació de les convencions de Ginebra en tots els estats parts, i després, només en els 123 països que són part, que recordem, no és un tribunal de Nacions Unides, és un tractat internacional entre aquests països per jutjar aquests quatre grans crims de guerra en el que hi ha un acord, diguem, amb Nacions Unides, però no és un tribunal de Nacions Unides.
Val, vull recordar que no és només Putin, també és la senyora Maria Lvova Belova, comissària de Drets de la Infantesa de Rússia. Des d'aquest punt de vista, pel que m'està dient ara, Rússia estaria obligat o no a detenir-lo com a país, com a estat?
De fet, d'acord amb l'Estatut de l'Acord, com diu, diguem, els responsables diplomàtics de la Federació Russa que se'n riuen d'aquesta ordre internacional, sí. El no ser part en l'Estat, en l'Estatut de l'Acord Penal, no tindrien aquesta obligació, però sí tindrien obligació d'acord amb la Convenció de Viena i la Convenció de Ginebra, la quarta convenció que fa referència precisament a la protecció de civils, i en aquest cas el fiscal de la Cort Penal Internacional fa referència a aquesta convenció en el que en aquest cas s'està parlant de la població civil d'infants deportats, que recordem-ho, és un dels càrrecs pels quals va ser també detingut i enjutjat Milosevic. Quan ningú es va dictar ordre d'arrest internacional l'any 99, es va trigar 2 anys en aquest cas en ser arrestat i transferit a l'AIA, i va ser, diguem, el propi president serbi, diguem, havent canviat les circumstàncies, no? Per tant, evidentment que és molt difícil, és molt
diguem,
avui impensable, no? Pensem que és el president en actiu d'un dels 5 membres del Consell de Seguretat. Per tant, diguem, la força política, etcètera, etcètera, que ve després de la Segona Guerra Mundial, doncs és indiscutible. El que passa és que això, les situacions polítiques, diplomàtiques, internacionals, de conflicte internacional i de jocs de poder a nivell internacional canvien més ràpid cada vegada. I, per tant, ens podem trobar amb horitzons diferents, no? El que és segur és que els moviments a nivell internacional de Putin en països que no només són part en la Cort Penal Internacional, sinó que també són part en les convencions de Ginebra, se li complica i haurà de fer algunes comprovacions abans de decidir desplaçar-se segons quin país.
Val, aquests càrrecs i aquesta ordre de detenció caduquen en algun moment?
En principi, no. En principi,
no.
Pensem que és una sol·licitud del fiscal general de la Cort Penal Internacional que fa el febrer d'aquest any, i el que estem parlant ara és una decisió de la, es diu la pretrial chamber, és el tribunal en si, és el tribunal, avui diríem, semblant al tribunal d'instrucció que tenim en el nostre sistema,
sí.
I per tant, diguem, un cop s'emet aquesta ordre d'arrest, a no ser que hi hagi una nova decisió judicial que l'anuli o també, com va passar en el cas de Milosevic, l'ampliï, perquè ara de moment és el delicte de crim de guerra de deportació, però això es pot ampliar a d'altres crims, com crim de genocidi o crims fins i tot que jo crec que són més oportuns, com són els crims contra la humanitat, d'atac sistemàtic contra poblacions civils, en aquest cas a Ucraïna.
A qui li anava a preguntar precisament? Com és que la Cort Penal Internacional veu clar el cas de la deportació dels nens i no, per exemple, els atacs a la població civil o en fi, o d'altres crims contra la humanitat?
Això és una anàlisi que primer fa l'oficina del fiscal, que recull evidències, recull proves, normalment testificals, documentals, etc, etc. A partir d'aquí fa una avaluació del pronòstic d'obtenir aquestes proves i que serveixin en un judici, i com l'ordre internacional d'arrest ha de ser decidida, valorada i decidida pel tribunal en si mateix, doncs presenta només allò que considera que en aquell moment té les garanties de poder ser exitoses en el cas de ser arrestat. La pròpia oficina del fiscal aclareix que segueix treballant. A l'oficina va arribar a una sèrie d'acords, en aquest cas amb Ucraïna, per tenir, diguem, oficina i personal desplaçat. Recullen proves, entenc, de tots els atacs que s'estan produint, i pensem que en aquest cas segurament els crims contra la humanitat i crims de guerra específics d'atacs contra població civil no només involucrarien, per entendre'ns, a Putin com a màxim responsable polític i militar, sinó que s'hauria d'afegir a tot de generals i altres militars del rang que, doncs, reunir evidències de la seva participació concreta en la decisió i en l'execució del fet, doncs és més complicat.
Carles, molt breu, sisplau, si vols fer una pregunta.
Sí, hola, què tal, Ricard? Soc Carles Fernández.
Jordi Palau.
Jordi, sí, és que el conec personalment i per això ens coneixem i hem fet coses junts. Jordi, tu creus que... Jo és que ho miro des d'una altra perspectiva, que és un regal a Putin perquè comenci a fer viatges a països que tindrien molt complicat detenir-lo, i, en canvi, desacreditar d'aquesta manera la Cort Penal i anar guanyant influència, perquè el que està clar és que Putin, sobre molts països, exerceix una influència...
Fa un pols.
Clar. Jo crec que, no sé, si Putin viatja, per exemple, a algun país africà o a algun país sud-americà amb el qual hi té bones relacions...
Que estigui adherit a la Cort Penal Internacional,
Què passa, no? Perquè si algú que està obligat a detenir-ho no el deté, quin és el lloc on queda, no?
Bàsicament no hi ha conseqüència jurídica, com dèieu abans fèieu referència a l'ordre d'arrest internacional contra el president en actiu del Sudan, al-Bashir. Sud-àfrica tenia l'obligació de detenir-lo. Pensem que en aquest cas és relacions dintre de la Unió Africana, i dintre de la Unió Africana hi ha un principi d'actuació política per entendre'ns, de recolzar-se, protegir-se, assistir-se entre els països de la Unió Africana davant de, doncs, les iniciatives d'Occident i d'altres accions, diguem, que consideren paternalistes o fins i tot poc respectuoses, no? En aquest cas va passar això, va passar això. Però també va passar que anys després al-Bashir va ser arrestat i conduït davant de la cort. Per tant, sí que és cert que tot això és un joc, per entendre'ns, de missatges jurídics i polítics. En aquest cas, els 123 països que formen part de l'acord donen el missatge de que l'actuació, en aquest cas de Putin i de l'alt responsable d'infants, no és a cort de dret, i que hi ha una acció concreta que va en línia de lluitar contra la impunitat, sigui el que sigui, el que passi. Diguem, de fet, és un missatge jurídic-polític important, sobretot per esdeveniments futurs, no només a nivell de Rússia i Ucrània, sinó d'altres països.
9:25, li agraeixo molt al Jordi Palau. Vols fer una pregunta? Molt, molt, molt breu, sisplau.
No, recordar que el Jordi ho sap perfectament. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Carles.
Un tema que, clar, que la jurisdicció de l'acord penal internacional és d'aquells que han signat. Hi ha tres països, dos han designat, Estats Units i Rússia, i Xina no ha signat mai, que són tres membres del Consell de Seguretat. És a dir, sense el Consell de Seguretat, per exemple, el crim d'agressió que l'ha definit el Consell de Seguretat no es definirà mai, eh? Aquí tindríem un cas pràctic, no?, amb el cas d'Ucraïna. I quan tu deies això, qui el podria... Jo no sé si les grans potències, en aquest cas Estats Units, França i Anglaterra, membres del Consell de Seguretat, pressionarien el país, pressionar, diguem-ne, fins posar aquí la corbata una mica apretada, al país receptor d'un viatge de Putin per lliurar-lo, perquè, sobretot, Estats Units i Xina no en formen part de l'organització d'aquest tribunal, no? Amb la qual cosa, tampoc tens molta força, diguem-ne, moral o política per obligar-lo, no? Ara, no és una situació fàcil, perquè potser ja veuríem que passaria una reunió, no sé, que fos a Londres.
Exactament.
O que fos a París.
Exactament. Això dificulta aquest tipus de reunions en aquests països, perquè segur que Putin dirà que no hi va.
Veurem, doncs. En tot cas, però és difícil la situació, sí que és un gest. En tot cas, fins i tot el propi l'acord penal internacional deia, com a mínim, fent aquesta qüestió, és probable que s'aturin alguns d'aquests tipus de crims, encara que sigui per ajudar això, i ja té sentit haver fet la petició de detenció contra Vladimir Putin. Senyor Jordi Palau, advocat acreditat en l'acord penal internacional, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies i bon dia.
Gràcies.